Una de les formes més subtils i alhora més exactes per a conèixer la personalitat, la força i l'estil dels grans mestres del passat és l'estudi dels seus dibuixos. La familiaritat amb el traç, el gest, quasi el ductus de l'escriptura d'un artista, és el paradigma de la nostra intimitat amb el procés intel·lectual del creador. Res més satisfactori per a l'estudiós d'una obra pictòrica o escultòrica que poder-la relacionar i analitzar-la a partir d'un ampli ventall de bossets previs. El dibuix, per tradició, se'ns presenta com a essència de l'acte creador. L'efecte d'unes poques línies, les justes, sobre un fràgil paper, resulta en determinades circumstàncies d'una miraculosa contundència emotiva. Malauradament, però, en l'art espanyol, renaixentista i barroc, són comptades les ocasions en què posseïm un nombre prou significatiu de dibuixos d'un artista. Les causes d'aquesta absència ja han estat aduïdes i no és el cas de repetir-les aquí. En l'art català patim aquesta limitació de forma encara més acusada, doncs la gran majoria dels dibuixos antics que ens han arribat ho han fet gràcies al seu valor documental administratiu, com els llibres de passanties o els projectes d'edificis conservats en arxiu, o gràcies al seu valor pràctic de material de treball en els tallers, utilitzable en més d'una ocasió, com és el cas de les traces dels retaules. La nostra escultura barroca ha estat víctima d'una ferotge destrucció des de la desamortització fins a la Guerra Civil. D'altra banda, la fragilitat de la fusta de les grans màquines que eren els retaules ha estat accentuada amb la falta de sensibilitat envers la poètica d'una època absurdament condemnada com a decadent per la historiografia romàntica. D'aquí l'interès doble que per a nosaltres presenta l'estudi de les traces. En primer lloc, són l'anell intermig de la cadena entre el document contractual i l'obra realitzada. La destrucció de les obres o la destrucció dels documents poden a voltes suplir-se amb les traces, que ens fan conèixer l'obra documentada i perduda o ens informen sobre l'autor, quan la traça és signada o ben atribuïda, d'una obra no documentada. Aquesta és una tasca encara oberta que exigeix el feliç acord entre una pacient erudició i un inquiet treball de camp. En segon lloc, cal estudiar les traces per elles mateixes, al marge de les obres que representen o dels contractes als que responen, perquè són un instrument privilegiat per entendre l'evolució formal i tipològica dels retaules com a estructures i perquè són, sobretot, una de les poques vies d'apropament crític a la cultura gràfica dels nostres artistes artesans. Mitjançant les traces, podem conèixer la seva habilitat en l'ús de la ploma i l'aiguada, la seva comprensió de la sintaxi de l'ordre clàssic, el seu grau d'informació sobre les tècniques de la perspectiva o la seva capacitat per a la representació de la figura, entre d'altres qüestions. No podem, com és lògic, plantejar-nos ara tots aquests problemes, que n'impliquen d'altres també complexes. El nostre propòsit és prou elemental. Un primer catàleg on figuren provisionalment 76 peces, de les quals 17 ja han estat publicades abans. Només hem considerat les traces de retaules o altars, els projectes de decoració de capelles i els models d'orgues. I són exclosos, per tant, els projectes arquitectònics, els bossets de motius ornamentals particulars, les traces d'artefactes pararquitectònics per fer en argent, els models de lliteres i objectes processionals i fins i tot alguns curiosos dibuixos de tema escenogràfic, quasi piranesians, que seran objecte d'un futur estudi específic. En l'estat actual, el nostre treball és encara més proper a un simple inventari que al que s'entén per un catàleg raonat, car tot just hem pogut encetar l'estudi particular de cada una de les peces. Ens cal perfilar millor certes atribucions, proposar-ne de noves i, en fi, establir la possible execució i conservació dels retaules projectats. Som conscients que el catàleg pot augmentar-se amb noves col·leccions no considerades i també amb algunes peces més de les col·leccions que ja hem estudiat en la seva major part, però que no hem exhaurit. El nostre objectiu han estat els retaules barrocs, sense excloure les grans obres de gust classicista properes a la conjuntura del canvi de segle a l'entorn del 1800. La sobrietat ornamental i el rigor de l'ordre arquitectònic no ens semblen raons suficients per desvincular l'estudi d'aquests retaules tardans dels seus predecessors, dels que depenen estretament per la funció i l'estructura. Hem tingut accés a quatre col·leccions, dues públiques i dues privades, la del Museu d'Art de Catalunya, la del Museu Episcopal de Vic, la de César Martinell i la de Joan Bassegoda. Aquella que ha estat més divulgada i la que ens ofereix les millors peces és la de César Martinell, que resulta també la més variada i per això de més difícil estudi, atesa la pluralitat de procedència de les obres. Les altres tres col·leccions, en canvi, tenen un caràcter clarament monogràfic. La del Museu de Vic és la més nombrosa i és formada, excepte dues peces, a partir de tot el material del taller dels escultors Real, el qual tingué continuïtat al llarg del segle XIX en la família Gros, qui cedí la col·lecció al museu en constituir-se aquest. Existeix un arxiu familiar, l'estudi del qual va iniciar Eduard Junyent, que ha de permetre una anàlisi de tota la producció dels reals, projectes i retaules, per tal de confirmar les atribucions en què figuren els dibuixos al museu i que hem respectat llevat d'un sol cas. Les traces del Museu d'Art de Catalunya provenen de la compra el 1911 de la col·lecció de Raimon Casellas, qui el juliol de 1908 va adquirir un lot de 8 dibuixos, un dels quals duia la inscripció és de Nicolau Travé, la qual cosa permeté l'atribució de tot el grup a l'escultor barceloní. Aquesta hipòtesi sembla confirmar-se si admetem la vinculació d'una de les traces del retaule major de l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona, obra documentada de Nicolau Travé des del treball de Josep de Calassanç La Plana. Després veurem. La col·lecció de Joan Bassegoda és constituïda per un conjunt de 17 projectes ja agrupats d'antic, segurament des del segle passat. Un d'ells va documentat amb la inscripció al dors del 17 de gener de 1773 com a obra d'Antoni Pallàs per a Josep Dalmau, pagès de l'Argilaga. No sembla, però, que sigui possible atribuir a aquest modest escultor totes les traces, ja que n'hi ha algunes d'un notable alè monumental que s'acosten molt a la cultura de Lluís Bonifaç i Massó. Recordem, a més, que la relació entre aquest darrer escultor i n'Antoni Pallàs ens és coneguda en el cas del retaule de Vallmoll, que el segon executà a partir d'una traça del primer feta el 1776, i també en el cas del retaule de Sant Miquel de la Catedral de Tarragona, que Pallàs feu el 1770 amb una imatge central de Bonifaç. No seria, doncs, sorprenent que dins del taller del deixeble es conservessin traces originals del mestre. Una recerca complementària a la fototeca de l'Institut Ametller ha estat recompensada amb la troballa de dos projectes que creiem inèdits, signats per Carles Morató i per Carles Grau, respectivament. Abans de veure de forma ràpida el conjunt d'aquestes traces, permeteu-me un breu excursus per presentar dos textos que es troben en un injust oblit. Podem apagar el llum? Josep Maria Madurell, primer el 1946 i després César Martinell el 1956, han explicat les vicissituds de la fundació de la confraria del Gremi d'Escultors, Arquitectes i Entalladors. En concret, la presentació, el 18 d'agost de 1679, d'un memorial manuscrit al Consell de Cent firmat per 28 escultors, on es justificava la necessitat d'una confraria separada dels fusters. La petició els fou negada, mentre que sí obtingueren aquesta gràcia d'un reial privilegi datat el 7 de novembre de 1680. El debat seguí obert per via jurídica per part dels fusters, el que motivà els escultors a promoure la publicació d'un fullet imprès de 28 pàgines firmat Güell, on es donava resposta pública a les intrigues dels fusters. El seu títol és prou clar: Resposta per als escultors, arquitectos i entalladors de la present ciutat de Barcelona a les representacions que per part de la confraria dels fusters de dita ciutat s'han volgut representar a efecte d'impedir la gràcia i mercè que sa majestat, Déu lo guard, plus a feta de poder tenir col·legi i comú. Barcelona, Jacint Andreu, estampé al carrer de Sant Domingo, any 1680. No podem ara entrar en l'anàlisi detallat d'aquest escrit. Només advertir dues coses. Primer, el seu contingut és similar al del memorial manuscrit de 1679, però no igual, ja que es polemitza amb determinats arguments de la part contrària, com és, per exemple, aduir el valor no significatiu del fet que els escultors Santa Cruz i Ausacs haguessin estat de joves aprenents del taller del mestre fuster Pere Serra. És a dir, escrit es desgrana, diríem, amb un seguit de contrarèpliques als arguments banals, com veiem, dels fusters. Segon, la defensa de la liberalitat de l'escultura que hi trobem, en aquest escrit, és d'una gran erudició i bellesa, malgrat el seu caràcter tardà i tòpic, com sempre en aquesta mena de raonaments. Sorprèn l'absència de referències al disseny italià, mentre que sí es destaca la utilitat de l'escultura en la fabricació d'imatges per al culte diví. breu passatge, l'operació en paró dels escultors, arquitectos i entalladors no consisteix en fer i fabricar taules, bancs, etc., sinó en obrar i fabricar imatges, qualsevol sien, així per l'oculto divino, com altrament fer retaules, sagraris, tabernacles i altres coses, per la fàbrica dels quals necessàriament necessiten dits arquitectos d'ésser adornats i capaços de moltes ciències, particularment de la geometria, aritmètica, saber d'històries, de música i altres. Aquesta resposta bé mereix una reedició, doncs és la primera defensa de la liberalitat de l'art que es publica en llengua catalana i una de les escasses mostres d'un gènere quasi inexistent entre nosaltres, la literatura artística. La batalla jurídica continua i un dels seus episodis que enumera i descriu els anteriors és el fullet imprès de 18 pàgines datat el 16 de juny de 1683. Bé, es llegeix, la fotografia és dolentíssima. El títol és Cèdula resolutiva en favor del síndic de la confraria dels fusters de la present ciutat de Barcelona contra el síndic dels escultors. En ell s'interpreta el reial privilegi de 1680 en el sentit d'admetre el dret tradicional dels fusters per a treballar obres d'escultura i arquitectura, contra la pretensió dels escultors d'impedir-ho. Es tracta d'un text d'envitricollada prosa jurídica que no posseeix ni la bellesa ni la força de l'escrit anterior. Apenes ens dona novetats informatives, descriu tot el plet jurídic i pren finalment una posició, però no ens aporta especials novetats. Deixem aquesta qüestió. En la presentació de les traces, següent, malgrat el poc temps disponible, potser val la pena començar per veure de nou les ja publicades, per després afegir les inèdites ordenades per col·leccions. Majoritàriament es tracta a nivell tècnic de dibuixos ploma, tinta i aiguada sobre paper, només en quatre ocasions sobre pergamí. Són peces tardanes, és a dir, del 18 avançat a la majoria dels casos, excepte algunes, doncs, evidentment, anterior. Bé, no insistiré, aquesta ja ha estat citada en moltes ocasions i és prou coneguda. Bé, és una de les més espectaculars de les traces que hem conservat, pel tamany i per l'alè, és una obra que se'n va ja cap a una interpretació arquitectònica i no simplement retaulística o escultòrica. Va ser publicada per primera vegada el 1941. Pere Costa i l'arxiu de la Catedral de Girona, el següent. També ben coneguda, i que després ens parlaran, és la traça de l'arxiu parroquial de Sant Llorenç de Morunys per la decoració de la capella dels colls d'aquesta població, publicada per primera vegada el 84. La més important, sens dubte, des del punt de vista de la qualitat i d'antiguitat, és aquesta d'Agustí Pujol, fill, el projecte del retaule de la Verge del Roser, publicada per Martinell. Esclar, la fotografia no fa gens de justícia, ni les publicades, ni molt menys aquesta, a la bellesa d'aquesta traça, el dibuix del qual és d'una minuciositat extraordinària, d'una precisió increïble. No puc resoldre el dubte del doctor Henault abans respecte a la traça d'Igualada, només el que ja he sabut, és dir, que la traça en realitat està firmada de forma autògrafa per Josep Sunyer i Jacint Morató. Per tant, les possibles atribucions a una o altra haurien de dependre de la familiaritat amb l'estil d'aquests autors, que ara mateix jo no puc oferir, diria. Però en tot cas sembla molt clar una obra de col·laboració, almenys des del punt de vista estrictament jurídic. Va ser publicada per primera vegada el 1929 per Martinell. El projecte de Feliu de Salles, que ha estat també publicat diverses vegades, la primera vegada el 63, de la col·lecció Martinell també, el retaule s'ha perdut i queda doncs exclusivament la traça. Aquesta és una obra anònima, molt interessant per unes inscripcions que apenes es veuen a la fotografia al marge, indiquen aquests retaules partits pel mig que donaven una opció doble al client, i en aquest cas doncs, el client tria tres vegades, tres clients diferents van triar al costat dret. Va ser publicada per primera vegada per Martinell també. Aquesta és una peça de la col·lecció Martinell, publicada també per ell. És el projecte de la unió del Cambril amb el retaule de la Verge de la Misericòrdia de Reus de 1754. Hi ha una firma, Josep Bofarull, que és el client en aquest cas. Els contractes, les traces podien fer enteses també com a document jurídic d'obligació mútua entre el projectista i el client. Això no és pròpiament una traça, és un dibuix que correspon a la part superior, l'estudi preparatori de l'àtic de l'altar major del retaule Santa Maria de Mataró, documentat el 1779, obra de Salvador Gurri. Això va publicar Martinell, el diari de Mataró, del 1935, i després tornat a publicar el 1979 amb una monografia sobre el temple. El retaule es va perdre i, per tant, només queden fragments, com s'han dit. Aquesta seria una de les peces més directes. Podem veure la comparació amb detall, és molt igual, no exacta, figura de Déu Pare, i després un dibuix de l'estructura del retaule que han publicat Ribas i Bertran i Ribas i Rosselló. Aquest és molt poc conegut, tot i que és publicat també de la col·lecció Martinell, és el projecte del retaule de la Verge del Rosari d'Artesa de Segre, anònim. El va publicar Valeri Cèsoldú en el seu llibre d'or del Rosari Catalunya de l'any 25. El retaule es va perdre el 36 i, per tant, aquesta és l'única cosa, juntament amb la fotografia antiga, que ens queda d'aquest retaule. En els casos en què podem contrastar traces i retaules, normalment la fidelitat és gran. Poden haver-hi petites variants, però segueix molt de prop la traça, almenys en els casos en què això ho podem establir. Això és anònim, és un projecte de retaula de la Verge del Rosari, això ja és molt tardà, s'aniria cap al 1800, també va ser publicat a la col·lecció Martinell al llibre de Valeri Serra i Boldú del 1925 que he citat abans. Això és una traça que es trobava a l'arxiu de la catedral, l'arxiu capitular de Lleida, que es va perdre el 36, i un projecte de retaula de Lluís Bonifaci Massó que no es va executar. Va ser publicat per Martinell en el seu llibre sobre la Seu Nova de Lleida per primera vegada el 1927. Ara, i aquestes són peces del Museu Episcopal de Vic. Tracta dos fotografies del mateix. Això va amb una atribució a Jacint Morató i Soler. És un projecte de retaula i decoració annexa per l'Església de la Pietat de Vic. Hi ha una inscripció al peu, apenes es llegeix aquí baix, que al·ludeix doncs, aquesta idea. Va ser publicat per Eduard Junyent en 1969. Hi ha un problema amb l'establir, diríem, perquè sembla que aquesta decoració es va cremar ja en el mateix segle XVIII i va ser substituït per un nou retaule que no tenia aquest alè tan monumental de Carles Morató i Brugueroles, executat el 1754-59. I una peça tardana, també del Museu de Vic, publicada, és aquella la de l'esquerra, de Josep Gros i Oliveres, projecte de retaula Sant Antoni de Pàdua, publicat per Junyent el 1974. Tenim algunes traces publicades en localització actual desconeguda, perquè van ser publicades en un llibre antiquíssim, diríem, bueno, antiquíssim, és a dir, un llibre que després ha desaparegut, citat en la bibliografia recent, que és el álbum heliográfico de la exposición de dibujos autógrafos de artistas fallecidos y de vistas y dibujos de edificios o monumentos que ya no existen, celebrada en septiembre de 1882 por la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, Barcelona 1883. Aquí es publiquen quatre traces de retaules que després ningú més en fa menció. Van com anònims, és clar, i estaven d'una col·lecció particular de Barcelona, Bartolomé Bosch i Pazzi, del qual no tinc més notícies, i que en principi doncs, estan per estudiar. Semblen peces relativament homogènies, relativament tardanes també. Aquesta és una, retaula de Sant Pau, un retaule de l'Assumpció i un retaule que sembla de Sant Jaume. Aquesta és d'una altra col·lecció particular, col·lecció Juan Cavaller de Barcelona. I el que és interessant, el més interessant és aquesta traça que es publica en aquest llibre, que es vincula directament, he pogut establir la seva vinculació, a un retaule atribuït a Amadeu que es va executar a l'Arbós. L'atribució, què és aquest? L'atribució a Amadeu va ser proposada per Abel i Bulbena el 1927, refusada per Martinell el 45. El retaule aquest va sobreviure fins a 1936. Esclar, això no ens resol l'autoria d'aquest retaule, però potser en la recerca documental tindríem en aquest cas doncs, la referència a la traça i el retaule perfectament previst, perfectament determinada. Bé, aquestes són les obres publicades fins aquí. Veurem ara les inèdites, o que em sembla a mi. La primera i la més important és aquesta de Carles Morató i Brugueroles, firmada, que és el projecte per al monument de Setmana Santa del convent de Santa Teresa de Vic. Dibuixa tinta i aiguada sobre el paper, en principi, no, clar, només la conec per fotografia, és una fotografia d'Institut Ametller, amb una inscripció que es llegeix, fa referència a la firma de la priora del convent, el delegat de la priora, que és el doctor Segimon Allavall, i el propi Carles Morató, que firma escultor. Estava localitzat, sembla, antigament, en una col·lecció particular de Vic. El monument es conserva, com és sabut, i en principi la fidelitat a la tassa és gran, excepte en la figura de Déu Pare, que en la versió definitiva passa la part exterior d'aquest magnífic monument, va ser destruït el 36 i la figura de Déu Pare passa a dalt, per tant, modificant lleugerament l'estructura de la traça de Carles Morató i Brugueroles. L'altra traça és de Carles Grau, també només conec per fotografia, i està firmada, la inscripció es llegeix parcialment, almenys en fotografia, però la firma de l'escultor sí es llegeix amb tota claredat. És un projecte de retaula per Sant Miquel. Hi ha una curiosa analogia entre aquest Sant Miquel i el de Bonifàs de l'església de Sant Miquel del Port de Barceloneta. Al Museu Episcopal de Vic, la més antiga de les traces que allà es conserven és aquest projecte de retaula sagrari, no es veu ben bé exactament el que és, d'altra banda és un projecte doble d'aquests partits pel mig, firmat molt clarament per Josep Albanell, que és un escultor del qual apenas sabem res, però que era actiu a Vic a la segona meitat del segle XVII. Podria ser aquest l'obra que Godiol, en les seves nocions d'arqueologia sagrada, descriu com feu, referit a Albanell, feu diferents modificacions en un altar del monument que havia ideat l'escultor Vidal, presentant un projecte que no es portà a cap. Aquest és el que diu Godiol. No dona cap referència d'on treu aquesta informació, però podria ser que hagués vist ja aquesta traça, que no publica, però almenys menciona. Passem a la col·lecció Martinell, seguim també un cert ordre cronològic. Són 12 peces les inèdites d'aquesta col·lecció. Una firmada és aquesta, la firmada Bonaventura Corcelles, projecte de retaula de Sant Pere. Va ser citat pel propi Martinell ja, però no publicat. De Ramon Corcelles, hi ha una obra més tardana, sembla que és net de l'anterior, almenys de la mateixa família, el 1819, aquest projecte per Vilanova de Prades. La inscripció darrere documenta doncs, el poble, l'any, etc. i les persones que encarreguen el retaule. Desconec si es conserva, va ser citat també per Martinell, tot i que no va publicar peça de la seva col·lecció. Les altres obres són ja en principi anònimes, no ha pogut establir cap més filiació. El propi Martinell, aquesta en concret, un projecte de retaula de les ànimes del purgatori, l'atribueix a Lluís Bonifaci Massó. Hi ha una certa semblança a nivell de dibuix. Bé, la traça està escapçada, dalt apareixia doncs, una alegoria de la mort. Bé, és un element que sí, guarda semblança amb l'estil de Bonifaci, s'hauria d'acabar de perfilar en tot cas. Aquest és un dels pocs exemplars sobre pergamí, un d'aquests quatre que he citat, és una verge del Rosari, també anònima. És una retaula molt interessant, s'hauria de veure si hi ha referències a aquest retaula. Aquesta apenas es veu, és un retaula del nen Jesús, és llàstima, està molt enfosquit, brut, diríem, necessitaria una restauració, però el nivell de qualitat del dibuix és molt notable, almenys pel que fa a les figures. Seria una cosa que s'aniria molt a principis del 18, en principi. És a dir, aquesta també és molt brillant, sobretot a nivell d'acabats per el treball amb l'aigua tinta, és a dir, molt, molt interessant. És una altra verge del Rosari, també anònima. Un retaule de Sant Antoni Abat, doble, en aquest cas, amb doble solució. Aquest du la data de 1769, el porta en la cartela de dalt, és un punt de referència per intentar documentar més aquesta peça. Un projecte de retaula de Sant Josep. No, perdó, aquest és el que du la data, 1769, i aquest és el projecte de retaula de Sant Josep. Molt interessant, anònim i una gran bellesa és aquest projecte d'orgue. O sigui, aquesta tarda els que es dediquen a música ens podrien aclarir si s'hagués executat aquest magnífic orgue. Això pròpiament és un projecte per un sagrari manifestador, també anònim, i finalment un últim retaule ja d'una marcada estructura quasi neoclàssica, però dins d'aquest esperit de continuïtat que també destacava el doctor, no?, entre aquest final del 18. Bé, de la col·lecció del Museu de Catalunya tenim peces molt interessants, tot i que és molt curta. Aquesta, que és la que va amb una inscripció a Nicolau Travé, es llegeix molt clarament aquí en el frontal de l'altar. De fet, és la que va ser exposada en una exposició sobre el dibuix que es va fer a Tolosa de Llenguadoc el 1960, però és potser la menys vigorosa de totes les traces de Nicolau Travé. Molt més interessants, per exemple, són aquestes, són molt més un dibuix molt més lliure, amb una estructura de bosset molt més oberta, i aquesta resulta ser el primer projecte de retaule amb Crist crucificat per a l'Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona. Aquesta és l'obra executada, i tot i que hi ha una variant a la part superior de l'àtic, és a dir, que és diferent en el projecte, l'estructura és exactament la mateixa i els àngels segueixen molt de prop també el dibuix de Nicolau Travé. Aquesta obra és una obra documentada per la Plana, com a, fet en 1807 per Nicolau Travé, amb la qual cosa tot el grup de dibuixos del Museu d'Art de Catalunya ens queden d'aquesta manera fermament atribuïts a Nicolau Travé. Veurem ràpidament els altres. Aquest és un retaule del d'aquí, molt vigorós. Aquest és un altre, és un altar, més concretament un gran retaule. Aquest també recorda solucions de l'època en retaules d'Amadeu, per exemple, el mateix de Sant Felip Neri, aquest trencaments de glòria a la part superior, una cosa que es feia en aquesta pintura molt de final del 18. Aquí una dedicatòria a Sant Joan Baptista, Sant Francesc, en aquest cas, i un projecte d'orgue que, si forma part del conjunt, s'hauria de veure ja d'un sabor molt Lluís XVI, diríem, com a estil, s'hauria de veure si efectivament també pot atribuir-se a través, seria el més dubtós de la sèrie, diríem, perquè és un dibuix, esclar, més acabat, més definit. El Museu Episcopal de Vic presenta nombroses obres, 5 el primer membre de la dinastia dels Reals, Josep Real i Oms, 9 Antoni Real i Bernis, 1 a Vicenç Real i 3 a Josep Gros i Oliveres, dels quals un ja l'hem vist, que formen part d'aquesta col·lecció sencera, és a dir, d'un taller actiu que es conserva d'ell, diríem, tot el seu material de treball. Bé, no les anirem veient, simplement no té sentit que jo vagi enumerant la identificació de les possibles dedicatòries d'aquests altars, simplement per veure el treball. Aquests dos corresponen a Josep Real, igual que aquests altres dos. Aquests, en canvi, ja serien segons la pròpia atribució del Museu Antoni Real, una generació després. Aquella mateixa de Santa Eulària, una altra. Aquest és una mica diferent d'acabat, és una mica gastat, es veu molt malament, s'entera. Aquests també són d'Antoni Real. Un altre més. Aquest ja seria de Vicenç Real, i d'aquest es té la notícia perquè hi ha una firma de Francesc Ginestet, rector de Gombreny. S'hauria de veure si efectivament aquest projecte es va executar o no, i queda alguna cosa d'aquest retaule a Gombreny. Sembla que no, en principi, a més les primeres gestions que he fet indiquen que no, però s'hauria de perfilar en el passat què passava, que hi havia. Aquests són de Josep Gros i Oliveres, ja en la línia més avançada d'estil pagament, això ja entra en el segle XIX pràcticament. Bé, aquest és un projecte d'una qualitat molt discutible, és Miquel Comas, va firmat i datat, és un projecte per la capella de Sant Josep de la parroquial de Maó. Tampoc tinc notícia si això s'ha executat, va ser un projecte de decoració per fer amb guix, ho diu explícitament la pròpia traça. De la col·lecció de Joan Bassegoda, aquesta és la peça documentada, segura, firmada, Antoni Pallàs, amb la institució del MAU, que és el que encarregava, és el projecte del TA, que és crucificat, la institució el documenta darrere. Però, esclar, això és un treball molt, molt senzill que sembla difícilment compatible amb un retaule d'una certa importància com és aquest, que recorda molt de prop el retaule desaparegut de Vallmoll, de Bonifaci Massó. Seria, em sembla, una pista important intentar atribuir a Bonifaç aquest retaule. Bé, anirem veient, els altres ja venen millors anònims dins d'aquesta cultura, diríem, al voltant de Pallars i Bonifaç, seria aquest taller tarragoní. De cap d'ells, malauradament, no he pogut trobar referència. Aquest és més clar perquè és més inacabat, és que sembla un bosset, però molt segur, de traç i d'execució. La cultura gràfica que es desprèn d'aquestes obres, en alguns casos, és realment interessant. Aquí hi ha un element de decoració annexa més important. També una estructura com de cambril en aquesta porta. Una verge de la Mercè. Aquí el dibuix baixa bastant, és d'aquestes peces més tardanes, sobretot pel que fa a la figura, són una mica sumàries d'execució. Aquest és el que podria ser el retaule de Sant Miquel que va fer Pallàs a la catedral de Tarragona, la imatge del qual, la imatge central del qual era obra de Bonifaç. El retaule està desmuntat des de l'any 36, aleshores s'hauria d'intentar trobar referència gràfica a aquest retaule i veure si coincideix amb aquest. Seria, en tot cas, una altra via de confirmació de la unitat d'aquest grup de projectes. Un altre, molt pròxim a l'anterior. Aquest, amb l'editoria Sant Miquel i les Ànimes. Un retaule del Calvari. I un altre retaule del Calvari. Bé, volem veure com és. Gràcies.
Gràcies.